Punt Set Ràdio presenta Tas de Lletres.
Aquesta setmana, el dijous, es va estrenar el cicle Tas de Lletres. L'organitzen conjuntament l'Ajuntament i la Biblioteca L'Escorxador i es portarà a terme mensualment. El Tas de Lletres vol ser un espai de trobada entre autors locals i del Baix Montseny amb el seu públic. En aquesta primera trobada, el convidat va ser l'escriptor saloní Víctor de l'Árbol, autor de La tristeza del samurai. A continuació, sentirem la tertúlia que es va portar a terme a la biblioteca, conduïda per l'Antoni Bueno, tècnic de l'equipament. Per millorar la qualitat de so de les intervencions dels assistents, hem hagut d'arranjar algunes preguntes des de l'estudi.
El Tas de Lletres, que organitza la Biblioteca L'Escorxador i la Regidoria de Cultura de l'Ajuntament, amb la col·laboració avui de l'Alguerset i el proper mes de la llibreria Els Quatre Gats. I aquest és el primer acte de la nostra proposta, que és la creació d'un espai de trobada on els autors del Baix Montseny i els seus lectors i autors puguin tenir un contacte directe i més proper. Llavors, també mencionar que al final hi haurà un aperitiu. Serà un pica-pica elaborat amb productes naturals i de proximitat que ens ha preparat dos joves emprenedors, el Quim i en Cristian, que s'ocupen dels fogons del Mètric. El trobareu a l'acabar l'acte aquí fora. Com que aquest és un espai de tertúlia, sobretot, des d'aquest moment, quan tingueu un dubte, un comentari pertinent, una pregunta, el que sigui, em feu un senyal, jo prendré nota i de seguida que sigui possible podreu parlar. I ara, posant-nos en antecedents, Víctor, un petit repàs biogràfic, telegràfic. Víctor de l'Árbol és un escriptor de Santa Maria de Palautordera, del Baix Montseny, per tant. Víctor va néixer a Barcelona l'any 68, de pare extremeny i mare andalusa, i va viure la seva infància a Nou Barris i bona part d'aquelles hores a la biblioteca de la Guineueta, oi? Dels 14 al 18 va estar al seminari, dels 18 al 20 va col·laborar amb la Joventut Obrera Catòlica i va començar a fer història a la universitat, si no m'equivoco. Va fer l'Emili a Benasque i tornava a treballar de soldador. En el 91 és policia local a l'Hospitalet, en el 92 es gradua com a policia autonòmica a la 6a promoció de Mossos d'Esquadra i durant els següents 13 anys és destinat a l'escorta de Jordi Pujol, a la vigilància del Palau de la Generalitat, a la presó de joves de la Trinitat i va patrullar per les carreteres de la província de Barcelona, si no m'equivoco, amb els primers motoristes dels Mossos. I també va formar part de la unitat de trasllats judicials. I des del 2005 pertany a la Unitat de Seguretat Ciutadana de la Comissaria de Sant Celoni. Però tot això és cap a fora. Mentre cap endins, en Víctor escriu. I en el 2006 rep el Premi Tiflos amb la novel·la El peso de los muertos. En 2008 és finalista del Premi Fernando Lara amb El abismo de los sueños. I ara fa justament un any surt la primera edició de La tristeza del samurai, per la qual, paral·lelament i mentre va augmentant el seu èxit al nostre país, s'han interessat editorials importants de França, on es va posar a la venda el passat Nadal, i editorials d'Holanda, Polònia, Anglaterra i Brasil. Déu-n'hi-do. I Estats Units també. I bé, jo, per obrir foc, vull dir, per trencar el gel, jo voldria preguntar a en Víctor on estava a aquesta mateixa hora fa exactament 31 anys, sí. I com va viure aquella tarda i el dia següent.
Bona tarda, nit a tothom, buenas tardes, buenas noches. Abans de tot, si em permets, Toni, jo us vull donar les gràcies per haver vingut. El primer que us volia demanar, si us plau, és que quan em van explicar el projecte aquest del Tas de Lletres, em va resultar molt interessant i em vaig voler engrescar de seguida, però per una condició. O sigui, jo no vull que això sigui una presentació de la tristesa del samurai ni parlar de mi, que podem parlar. Jo el que us demanaria sobretot és que parlem entre nosaltres, no? O sigui, perquè aquesta és la idea que a mi m'agrada, saber el que penseu, si heu llegit el llibre, si no l'heu llegit, les dubtes que tingueu, i que ho fem el més participatiu possible, que no ens menjarem a ningú, segur. Què m'havies? Ah, sí, que estava fent el dia fa 31 anys, ara mateix. Doncs jo me'n recordo, i això ho he explicat alguna vegada, perquè té que veure amb la tristesa del samurai en el seu context històric, que es desenvolupa una part el 23 de febrer de 1981, que jo tenia 14 anys, o sigui, era relativament nen, jove, però ja tenia prou consciència per comprendre el que estava passant. I jo de la, tinc una imatge que és la del meu avi, la del meu avi pater, mirant la tele, no? I, si em perdoneu l'expressió, acollonit perdut, no? I estàvem, recordo que estava mirant la televisió i tenia la ràdio posada a la vegada, no? A casa de, a casa seva. I a mi em va frapar molt la seva expressió, o sigui, l'expressió de por, no? Jo al meu avi no l'havia vist mai de sentir por. I això se'm va quedar amb el subconscient. I penso que una part de tot el que escrivim surt de dintre nostre, no? I potser el fet de que hagi triat una part de la novel·la en aquest context històric respon a això. De fet, hi ha un personatge que diu que quan, bueno, l'han d'operar, i que diu que quan es desperti no sap quin Espanya es trobarà, no sap quin país es trobarà, perquè està passant el cop d'estat. Doncs jo crec que aquesta expressió del meu avi és el que jo més recordo. I després, si em faig molt llarg, en talleu, tinc una anècdota molt curiosa. I és que jo, com bé ha dit el Toni, jo vinc de Nou Barris. Llavors, en aquella època no teníem uns centres comercials grans on jo vivia, i a davant teníem el que se decía un colmado, no? Una tenda, una botiga de menjar. I me'n recordo que la meva mare em va enviar a comprar sucre. No? I el Vicente, que era el tendero de tota la vida, que ens coneixia a tota la família i tal, em va dir que no tenia. I jo, clar, miro l'estant i estava ple. Dic, com que no tienes? Però si... No tengo. Dic, digue-li a la teva mare que no en tinc jo. Bueno, pues jo agafo i me'n vaig cap a... I quan estava sortint, em diu, espera't un moment. M'ho va embolicar en paper i em va dir, diu, no li diguis a ningú que jo t'ho he venut, saps? I després va tancar la persiana. I jo sé per què ve tot això, no? I penso que tots els que coneixem una miqueta la història de la Guerra Civil sabien de què ve tot això. Pues això és el que jo recordo. Tu estaves a la mili, no? M'imagino.
Jo estava en un bar amb uns amics i un estava a la mili, el van trucar i va tenir que marxar. Sí, i els van quedar...
I cagat perdut.
Sí, sí, sí. A mi se m'ha acut una... Com li explicaries la teva novel·la, La tristesa del samurai, a una colla d'adolescents dels quals sospites que no... que difícilment la llegiran?
Com li expliques la història d'aquest país a gent que potser les seves inquietuds ara són unes altres, no? Jo crec que els fantasmes del nostre país han canviat. O sigui, nosaltres hem canviat com a societat i els fantasmes que tenim han canviat. Jo crec que els nois joves d'avui en dia, la por que tenen és la por que tenen tots els nois europeus, tots els joves europeus. Pues, què serà del seu futur, si podran estudiar una educació de qualitat, si trobaran una feina digna, amb un sou digne. Jo crec que aquests són els seus problemes. Aleshores és difícil explicar que tot té un perquè, no? I que el que avui som, per bé o per dolent, té les seves arrels amb la nostra història més recent. I el fet més colpidor que tenim en aquest país, en la nostra història recent, és la Guerra Civil. O sigui, parlar, per exemple, del general Franco no és parlar d'un personatge de novel·la, no és parlar d'un personatge històric mort. O sigui, hi ha moltes coses, és la meva opinió, si no esteu d'acord em podeu tallar quan vulgueu, però hi ha moltes coses que avui en dia no s'expliquen si no s'entén d'on venim. Jo parteixo de la base de que els llibres t'expliquen quan comença una guerra i quan acaba, però no t'expliquen el que passa després amb el cor de la gent, no t'expliquen que el franquisme va, durant 40 anys ens va ficar la por al cos fins que nosaltres vam assumir aquesta por com a normal. Sí, i vam convertir la nostra societat en una, si vam viure una dictadura, en normalitat, perquè era el que coneixíem. Jo tinc l'opinió, i sóc de l'opinió, de que moltes de les coses que han passat últimament en aquest país tenen que veure amb aquest ADN, amb aquest gen de la por, del franquisme, de coses que no s'han superat, de la maldita transició, que no, és una opinió meva, que no va tancar portes solucionant els problemes, sinó que va tancar per oblidar i no es pot oblidar. Llavors, jo penso que La tristesa del samurai és una novel·la que té dos al·licients per la gent jove. Una, la seva trama, la seva estructura, que és un thriller psicològic que enganxa, que et fa pensar, que hosti, és com un repte mental. I després, que és una novel·la que té un trasfons històric, un rerefons històric, perdó, però que no és passat. És a dir, no és una novel·la històrica en si mateix, però sí que t'ajuda a entendre les claus de lo que va ser la dictadura i la transició en aquest país.
En aquest país encara queden molts fantasmes del passat?
Una de les coses que més em pregunta la gent, a mi no m'agrada fer, també vull deixar clar, a mi no m'agrada fer novel·les en clau política. És a dir, jo crec que ningú que llegeixi La tristesa del samurai pot dir que hi ha una moral, una moralina o una intenció política. No, a mi el que m'agrada és exposar una sèrie de fets, crear una ficció, perquè al cap i a la fi jo no sóc historiador, jo sóc escriptor de ficció, i que la gent tregui les seves pròpies conclusions. Però és curiós perquè una de les coses que més em pregunta la gent, hi ha un personatge que es diu Publio, que és un diputat, i és un tipus que és el fil conductor de la novel·la, perquè passa de ser una mena d'escorta amanuense d'un líder de la Falange fins a ser un diputat en democràcia, que després està darrere del cop d'estat. Pues a mi molta gent em pregunta si aquest personatge és real, i jo quan dic que no, que és un personatge de ficció, la gent no s'ho creu, no s'ho creu, i li posen nom. Diuen, no, este és fulanito, este és menganito, i entre d'altres, molts em diuen, este és Fraga. Este és Fraga. Diu, no, no és Fraga, i és veritat, no és Fraga. Jo no he estudiat la vida de Fraga, però si tu entens que és Fraga és per algo, és per alguna cosa, no? Pues, i després el que em dius del jutge Garzón, jo no ho volia dir directament, però jo pensava en això, no? Sí, és a dir, per mi és molt, molt fort, i per exemple ara que he estat a França m'ho preguntaven. Diu, com pot ser que un jutge que s'ha atrevit a jutjar a Pinochet, sí, com pot ser que a vosaltres el jutgeu per aquest tema de les fosses, no? I com pot ser que l'acusació l'hagi fet un sindicat d'extrema dreta? Llavors tu expliques que bueno, la normativa espanyola diu que no, que el jutge Garzón al cap i a la fi l'han expulsat de la carrera judicial per un altre tema, no? Que és per extralimitar-se de les seves funcions judicials. Però tothom en el pòsit de la societat queda aquesta sensació, no? De que encara hi ha estructures en aquest país que no es poden tocar. Legalment això no és cert, perquè és la veritat, no és cert. El jutge Garzón no l'han expulsat de la carrera judicial per el tema de les fosses, no? De fet, em sembla que no ha sortit encara la sentència de està esperant. Però sí que és veritat que el pòsit que queda és, ah, claro, se lo han cargado porque se ha metido con el poder.
Potser aquesta és la manera en què, com diu un crític francès en una ressenya d'ara fa un mes, perquè al Nadal recordem que es va publicar a França la novel·la de Víctor, diu que a la novel·la mostres com els anys 40 s'estenen fins als 80, 90 i fins ara.
Aquesta és la idea.
Per què escrius?
Jo et seré sincer, o sigui, jo aquesta pregunta me l'han fet moltes vegades a molts llocs, i al final he acabat aprenent una resposta. Però la veritat de la veritat és que no m'ho havia qüestionat mai fins que m'ho vau començar a preguntar. És a dir, què vull dir amb això? Que jo, quan vaig començar a escriure, era molt jovenet, tenia 12, 13 anys, no tinc una data en vermell. I sincerament ho vaig fer perquè sentia la necessitat de fer-ho, perquè m'inventava mons, perquè m'inventava llocs, perquè m'inventava històries, i perquè tinc la sort de que tinc una mare que és molt lectora, i em feia estar-me, com deia el Toni, una anècdota que és veritat, quan ella s'anava a netejar, doncs a mi em feia estar-me a la biblioteca, perquè no volia que estigués al carrer. I jo llegia aquelles històries i t'ho prometo que pensava, no m'omplen. Ja, potser llavors ja era així d'arrogant, no ho sé. Deia, no m'omplen, vull inventar els meus mons. I ja vaig començar a escriure així. El pas definitiu va ser que quan tenia 14 anys em van emportar al col·legi, al seminari, ens van emportar a Tossa de Mar. I ens van dir que havien de fer una redacció, no? del que veien, doncs, no sé, tots coneixeu Tossa, no? El Torreón, la platja, tal. I jo vaig fer una redacció que era uns pirates al segle XVI que invadien Tossa. Bueno, mira, jo estava mirant el Torreón i allò, i em van regalar, vaig guanyar el premi aquest de redacció i em van regalar un llibre que no sé si us recordeu, un escriptor que es deia Ramon J. Sender, Requiem por un campesino español. Em va fascinar aquell llibre, em va fascinar, 14 anys, eh? I llavors vaig dir, ja tinc clar el que vull ser escriptor. No sé si això respon una miqueta a la teva, a la teva pregunta. El que pretenc, crear emocions. O sigui, jo tinc claríssim que la cultura en general i la literatura en particular, que és el que a mi em pertoca, que els escriptors tenim una obligació, que és ser un motor de canvi, ser un motor de canvi constant. Jo no vull dir, no vull dir dirigir a la gent amb una direcció concreta, no. Jo no sóc un periodista ni sóc un contertuli, perquè s'ha posat molt de moda no informar, sinó formar a la gent. No, jo no busco això. Jo el que busco és que cadascú senti la història que jo escric com a pròpia i que li faci pensar, a més, evidentment, de crear un estil literari, un entreteniment, una novel·la. És a dir, jo penso que la literatura no és només entreteniment, que també hi ho ha de ser, perquè per això és ficció, no? Perquè si no llegiríem assajos, sinó que sobretot el que t'ha de fer és pensar en la teva vida, en les teves anècdotes. Jo sempre explico que la tristesa del samurai jo la vaig concebre com un gat que grata amb una porta, no? Pues jo el que vull és gratar l'ànima de la gent, no? A la seva ànima. És a dir, que quan tu tanquis aquell llibre pensis en tu mateix, en els sentiments. Per què? Perquè hi ha molta passió, hi ha molt d'odi, moltíssim. És una novel·la molt cruenta, és veritat. I quan em pregunta com és que pot ser, per què fas una novel·la tan violenta, que ets un psicopata, tu? No, jo no sóc un psicopata. Jo el que vull és que tu, quan estiguis llegint el llibre, sentis el que sentien els personatges quan estaven vivint en aquella època, que sentis el mateix fàstic, el mateix odi, la mateixa por, la mateixa esperança. Clar, quan a mi, a una persona m'explica, com m'ha passat alguna vegada, sobretot gent més gran que els que estem aquí, no?, t'explica que ha hagut de tancar el llibre en un episodi X perquè li recordava no sé què i no podia continuar llegint perquè la trobava fastigosa, em sap greu perquè provoques aquella emoció, però com a escriptor és fantàstic això.
Què et passa pel cap per escriure una novel·la negra amb aquest final?
Jo soc una persona muy vitalista, muy optimista, però si elegí ese contexto per explicar esa història, no podía, si yo quería ser honesto conmigo mismo y con los personajes y sobre todo con el lector, no podía hacer un happy end. No podía, porque la dinámica de la historia no era esa. Mira, yo no hago concesiones al lector, ni me las hago a mí mismo ni se las hago a los personajes. Es cierto, yo soy un escritor sin piedad. No hay piedad, no la hay en las novelas que yo escribo. Pero lo que hay es mucha lucha, ¿no? Bajo mi punto de vista, lo que hay es personas atrapadas en su destino que quieren escapar de él y pelean. Y quizá la lectura final que se saca generalmente es que esa lucha es estéril. Pero es estéril por el tipo de personajes y por el tipo de historia que se desarrolla en una época muy oscura. O sea, muy oscura. Yo me propuse no escribir la típica novela de la Guerra Civil, porque ya hay muy buenos escritores que tratan ese tema. Yo quería hablar de la pequeña historia, del miedo. O sea, en realidad yo quería hablar de la culpa y quería hablar del miedo. Entonces no podía hacer una novela feliz. Sí que me reprocho a mí mismo, y te doy la razón en eso, que mis personajes adolecen de poco sentido del humor. Tienen poco sentido del humor y a veces el sentido del humor yo he pensado que es una manera también de afrontar ciertas situaciones y tal. Y en las novelas que estoy escribiendo, la novela que estoy escribiendo ahora lo voy a corregir, pero no te prometo un final feliz.
Si no recordo qui ho deia, un escriptor, sembla que si s'allargava però una història acabava malament.
Sempre, sí. Lo del final feliz lo inventaron los norteamericanos, O sea, es para Hollywood. Y La tristeza del samurái, como El peso de los muertos, son novelas que yo creo que son muy cinematográficas, porque son muy visuales, pero intentan ser muy reales. Intentan, yo me obsesiono de verdad como escritor con el estilo, con cuidar el lenguaje. Creo que el lenguaje es muy importante, que tenga un nivel alto, que cuides la lengua, que cuides la historia, pero yo me obsesiono con la veracidad de los personajes. O sea, a mí me interesa mucho que los personajes se conviertan en personas, porque si no, no te identificas con ellos. Y si, por ejemplo, los personajes de La Tristeza del Samurái principales son dos mujeres, en dos épocas distintas, una en los años 40, otra en los años 80. Pero si miras sus vidas, como yo explico, no pueden ser felices, entre comillas. Pueden disfrutar de momentos de pasión, de amor, que los hay, pero no pueden ser felices, porque el mundo que yo les ofrezco no es feliz. Y sé que con eso pierdo lectores, lo sé. Yo te digo que yo también he hecho esta misma reflexión, y el editor también me la ha hecho varias veces, pero no hay manera de...
Algú podria acusar-vos de truculent, perquè són narrades amb tanta cruesa, truculència, és a dir, excessivament cruel i desmesurat. Què li diria?
Sí, mira, yo le diría que la truculencia es una herramienta que se usa cuando no tiene una finalidad. Entonces decimos que una cosa es truculenta, ¿no? Cuando la violencia es gratuita, cuando queremos hacer una peli de Quentin Tarantino, ¿no? Es sangre y fecha. Eso es truculento. Yo creo que La Tristeza del Samurái, la sensación que te quedas de violencia, porque está... Pero por lo mismo que decía al principio, yo he creado una atmósfera donde el lector no es espectador, sino que es protagonista. Es decir, si cuando yo lo estaba escribiendo me sentía mal, el lector cuando lo lea se va a sentir mal. Y entonces va a empatizar con María y va a empatizar con Isabel, porque las va a entender. Cuando yo estoy explicando que a un personaje le están cortando el pelo al cero, cuando tiene una melona preciosa como esta chica, como esta, y le están cortando el pelo al cero, el lector lo va a entender porque yo antes le he hecho sentir ya esa atmósfera. Entonces yo no puedo usar recursos, ¿cómo me explicaría?, fáciles. Sí, se puede explicar la violencia de muchas maneras. Hay una violencia, por ejemplo, en la novela, o hay una dureza en la novela que no está escrita, que es subliminal, que es la atmósfera, la angustia que dice esta chica. Eso es lo que yo he pretendido. No es una violencia gratuita. Y aunque cueste verlo, aunque cueste, yo también encuentro que hay amor. Un amor melancólico, un amor nostálgico, un amor triste, pero lo hay. ¿Por qué? Pues porque es lucha, porque los seres humanos que protagonizan esta novela, que pueblan esta novela, son humanos y sufren. Y yo quiero que ese sufrimiento lo sienta el lector.
¿Amb quina situació o amb quin personatge et sents identificat?
El escritor no puede ser ajeno a su obra. O sea, es mentira. Porque el grado de implicación que te exige escribir una novela como esta, por ejemplo, yo La Tristeza del Samurái, he tardado casi 4 años en escribirla. Durante 4 años, y por ahí anda mi pareja, que da fe, o sea, yo he vivido día y noche con estos personajes, con todos ellos. Entonces, yo no es que yo me identifique con ninguno en particular, de hecho no comparto ni su visión de la vida, pero es innegable y es inevitable que algo de ti esté en todos ellos. Porque de alguna manera tú te conviertes como narrador omnisciente que eres, que significa que estás con el foco desde arriba, te conviertes un poco en el dios de ese universo, en el padre de ese universo, y los personajes dicen lo que quieren, pero también dicen lo que quieres tú. Entonces, yo no me identifico con ningún personaje en concreto. Yo hay algunos personajes que quiero mucho y hay otros que odio profundamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, por convicciones personales y tal, pero quizá los que más odio son los que más logrados están, porque son los que más me han obligado a empatizar, a buscar sus razones, a entenderlas. Hay una cosa que esto... creo que cualquier escritor os lo podrá confirmar, y es que en una novela no sale todo lo que tú escribes. De hecho, sale una tercera parte, quizá. Tú llegas a crear la historia de todos los personajes de una manera vivida. O sea, vivida. ¿Con esto qué quiere decir? Yo, por ejemplo, para hablar del falangismo, me he leído muchos libros sobre la Falange española. Muchos. Y hay cosas que en mi interior, a mí personalmente, me pueden repugnar. Pero yo he llegado a entenderlos. Yo he llegado a entender a Publio, lo entiendo perfectamente. Yo he llegado a entender a Guillermo, o a Gabriel, cuando dice que su razón es el Estado y no la emoción. Yo he llegado a entender a estos personajes. Si tú me preguntas cuál quiero más, pues seguramente Isabel, que es la protagonista de los años 40, porque yo tengo una tendencia a la melancolía o a la nostalgia, al recuerdo, y porque es guapísima, me la imagino guapísima y perfecta, ¿no? Pero yo creo que estoy un poquito en todos, sí.
¿Qué fa una katana en l'Espanya de 1941? Tu ets licenciat en història.
Sí, és una...
Sabia lo que era un samurai?
Sí, tant, sí, sí. És un... Però de tota manera el títol i la katana són conceptes diferents per mi, o com jo ho vaig pensar. La tristesa, bueno, t'explico, contesto primer la katana. Sí, el sentit de la katana és que hi ha un personatge històric del segle, crec recordar que és el segle XVI o XVII, que era un samurai. Llavors, els samurais, tots més o menys ja coneixeu la història dels samurais i tal, es regien per un codi d'honor que es diu el Bushido. Què passa? Que se suposava que s'havien de comportar amb honor, amb fidelitat, amb no sé què, amb no sé quant, i tots duien una katana, i a la katana li posaven un nom. Per què? Perquè era el que donava la vida i l'amor. Llavors aquest personatge li dona el nom de la tristesa del samurai a la seva katana. Per què el títol, la tristesa del samurai? Per la katana? No. Ve per la ironia, que per mi és que algú que es dedica a matar, com un samurai, perquè al cap i a la fi la seva professió és matar o morir, la guerra, pretengui que una cosa tan horrorosa com matar els teus semejantes, se pueda hacer con honor. Y se puede hacer con dignidad y se puede... Es mentida, sí, la guerra es horror y matamos a un altre está malament, y es igual si tens raó o no, y es igual de la manera que el mates, ¿no? Y es igual si després fas el sepuku y tot això que s'explica, que és molt maco, és molt poètic i a mi m'agrada molt, però el títol el que pretén és crear una contradicció, ¿no? És a dir, tristesa i samurai, és incompatible això, ¿no? Sí, i lo que la metàfora que hi ha a la novel·la és que no hi ha honor amb el terror, no hi ha honor amb els ideals, no hi ha honor, no. Si quan fas mal amb una persona, els ideals i tot això no serveix per res. Sí, o és la meva intenció, no? Sí, per sobre de tot està la llibertat de l'ésser humà i per sobre de tot està la vida. I tot el que tu vulguis disfressar d'això, d'ideals, de banderes, de parlo ara, no? De lo que és mentida. És la meva opinió, o sigui, i és la metàfora de la novel·la.
Les vicissituds que s'esdevenen a la tristesa del samurai, perquè tu tens dues novel·les que estan escrites anteriorment, tot i que una, si no m'equivoco, encara està
inèdita, per publicar,
tot i que va rebre un premi o una...
Va quedar finalista del Fernando Lara.
L'abismo de los sueños. Tant El peso de los muertos, la primera, com L'abismo de los sueños, tot el material surt de les més o menys de les mateixes èpoques. Llavors, La tristesa del samurai surt de material que no va
utilitzar. Sí. Això ho vaig explicar també ara fa poc i és cert. Quan tu escrius una història, bueno, t'has de documentar, no? Si vols que tingui un mínim de verosimilitud, i tot i així hi ha errades. O sigui, sempre hi ha algú que et diu: escolta, tu has posat que... Esto os lo explico porque hay lectores que me lo han hecho llegar y es verdad. Tú has puesto que en el año 41 el tendido eléctrico... No, el tendido eléctrico llegó a Mérida en el año 56. Hostia, perdón. Bueno, però el cas és que t'has de documentar molt. I jo vaig pensar i vaig trobar que quan vaig acabar la primera novel·la, El peso de los muertos, em quedaven coses per dir. Em quedaven coses per dir que ja no cabien en aquella novel·la. I tenia molt de material encara per escriure una en altra. El peso de los muertos acaba amb la mort de Franco. I vaig pensar, com que jo sóc dels que creu que el franquisme no es va acabar fins al 23 de febrer del 81, que no es va acabar la transició, que el material que tenia i les coses que volia dir tenien cabuda per una altra novel·la. Llavors, doncs, vaig pensar en escriure La tristesa del samurai. Per això l'estructura és similar, tot i que les històries són bastant diferents. Però ja està, o sigui, ja he tancat aquesta porta i el que estic escrivint ara, per exemple, ja no té res a veure ni amb l'estructura ni amb la temàtica, és totalment diferent.
Abans deies que el problema o la preocupació més gran dels adolescents i dels joves en aquest moment és el futur, perquè tenen la... sigui, a flor de pell senten que el futur està molt negre, però és que segons els que estem dient tampoc tenen passat. No m'acabes de dir, on està el passat? El passat no el seu, sinó el de, dels seus pares. Llavors, què passa aquí?
Jo la percepció que tinc, mira, us explicaré una anècdota. Quan em van demanar per dedicar per fer el llibre, lectura, en un institut a Càceres, per nois de 16 anys, no? Són ara l'últim de l'ESO, que és 15-16 anys, no? Què pensava? Em van preguntar. I els vaig dir, jo crec que no l'entendran. Però no per la novel·la. La novel·la sí que la poden entendre, però el tema els hi queda molt lluny per el que dius tu. Perquè no tenen un referent de passat, no tenen un referent dels seus... Bueno, tu sí, segurament, no? Perquè ja es veu i tal. Però hi ha un problema, que és el silenci, per mi, no? O sigui, els demòcrates de nova cunya, de nova bandera, durant 40 anys van estar callats, no? I el franquisme no es parla a casa. Ja no es parla d'això, ja no es parla de lo que significa el... Hi ha llocs comuns. Franco era malo o era bueno, depende de la filia de tu família. La brigada político-social, les cartilles de racionament, tot es barreja i tal, però de lo que significa el franquisme ja no es parla. És a dir, de lo que significa la manca de llibertats, la capacitat que tenim avui en dia, per exemple, de debatre, no? De dir al Facebook, els polítics són una colla de fills de no sé què, no? Ningú vindrà a casa a buscar-te, en principi. Tal com s'està poniendo la cosa, no sé. De moment, ningú vindrà a buscar-te a casa, m'entens? Ningú vindrà a dir-te, tu què has puesto? Pues la gent això ho veu com a normal. Us posaré una anècdota que a mi no m'agrada parlar gaire de la meva feina, perquè la meva feina, com ha dit aquella senyora, és una circumstància privilegiada, per una circumstància, no és una vocació. Però us posaré un exemple, i sé que això generarà polèmica. Jo fa 20 anys que sóc mosso d'esquadra. 20 anys. Com a policia, el tarannà que tenim avui en dia, si les coses que jo he vist i que jo he sentit són impensables fa 40 anys. Impensables. És a dir, el que ha passat a València aquests dies amb gent de la vostra edat, amb estudiants de policies donant calbots als nois, o sigui, això ha generat una reacció en massa de la gent de València, d'opinions, de no sé què, de no sé quantos, i vosaltres això, en general parlo, ho trobeu normal. Dius, hòstia, és que a mi un poli m'ha cardat una hòstia i no he fet res, i ho trobeu normal. Doncs això és la democràcia. Això és la democràcia. Perquè fa 40 anys, primer, no t'haguessin cardat un calbot, t'haguessin cardat una pallissa. Amb un ciutadà del carrer, ni se li hubiera passat per la cabeza escupir-lo a un policia o dir-li hijo de puta. És que, perdoneu que parli així, però era impensable. I molt menys que això hagués tingut una reacció com la que ha tingut. Pues això és la democràcia. I això s'ha de valorar. Però la democràcia també exigeix coneixement i exige respeto. És a dir, respecte per tu mateix. Nosaltres ens hem acostumat a que la llibertat és drets. És drets. I és veritat. Però tot això ve d'algú. Ve d'una lluita de molta gent que demana respecte. La llibertat és responsable. Manteneu el que estic dient, no? És a dir, això és no conèixer el passat. Si tu penses que la llibertat t'ha caigut del cel i que és un dret adquirit, que tu, perquè has nascut al segle XXI o als anys 90 o als anys, tens dret a dir-li a un policia que és un fill de no sé què i a denunciar-lo i a no sé què, si tu et penses que això és un dret adquirit, t'estàs equivocant, perquè el perdràs, perquè estem en una política de recessió, estem en una política que cada vegada serà més repressiva, estem anant cap a nous models de dictadura econòmica, mediàtica, de generar opinió, de demagogia, de maniqueïsme. És a dir, si vosaltres no sabeu quines són aquestes eines, no les podeu combatre. És a dir, jo sempre els dic ara estic fent un discurs polític,
no, molt interessant,
No, però el que vull dir, jo sempre li demano a la gent que llegeix, per exemple, La tristesa del samurai, que sigui crític. És a dir, no que pensi, oh, és que aquesta novel·la és que és molt passada perquè parla de Franco. No, o sigui, a mi el que més m'agradaria és que quan tu acabis La tristesa del samurai diguessis, no m'ha agradat aquesta novel·la, però m'ha interessat. Qui collons era Gutiérrez Mellado? Qui era Tejero? I qui era Franco? Vaig a buscar la biblioteca i vaig a llegir què era el franquisme. No? Per què? Perquè quan diguis a un tio feixista, li diràs sabent el que li estàs dient. Quan diguis jo faig el que vull, diràs, no, tu tens una responsabilitat, que és mantenir aquesta llibertat que altres van aconseguir per tu i que estem perdent, que l'estem perdent i la gent no se n'adona i cada pas que estem donant és enrere. Però clar, si tu no tens una visió del passat, de 40 anys enrere, però, bueno, jo estic bé, jo li puc dir fill de puta en policia i no em passa res. Sí, però estàs perdent llibertat. Tu no te n'adones, però estàs perdent llibertat. Per què? Perquè estàs perdent qualitat educativa, perquè els mestres cada vegada els hi demanen més i els hi donen menys, perquè els policies cada vegada estan pitjor pagats, perquè els metges cada vegada tenen més feina, perquè... Però sí, clar, si no tens a on ubicar això, no pots comparar. I aquest és el problema de créixer sense arrels. Sense arrels històriques, vull dir. Ja he dit això. És que me entiendo, me caliento.
Francament, no acostuma a una sentir les opinions profundes sobre l'estat de les coses d'una persona que pertany a les forces de seguretat de l'estat.
Jo no pertanyo a les forces de seguretat de l'estat.
Perdó, a la policia autonòmica.
No, jo pertanyo a mi mateix, o sigui, perdona, eh? No, és que això ho vull deixar sempre molt clar i ho entenc perfectament, i, però jo, mira, jo he treballat de soldador, he treballat de cambrer, vaig estar 4 anys al seminari, vaig estar a la policia local i vaig acabar fent de mosso d'esquadra i orgullós que estic. Jo sé que avui en dia això és un hàndicap dir-ho, però jo estic orgullós de la meva feina perquè sé el que és la meva feina i puc parlar de la meva feina, però jo no sóc el que faig, jo sóc el que vull. És a dir, i això sempre ho intento explicar, jo sóc escriptor. Sí, per què? Perquè a mi ser policia no m'explica, a mi m'explica el que escric, no? Però sí que és veritat que treballant de policia tens una perspectiva de la societat, de les coses, del món, diferent a la que té la majoria de la gent. Si tens prou esma, prou sentit de l'humor, com perquè això no se't mengi, bueno, doncs tens una visió polièdrica diferent i és divertit, perquè quan la gent em diu, tu ets policia, escrius novel·la policiaca, bueno, i allà està la novel·la i explica'm què té a veure amb la novel·la policiaca, amb la novel·la de policies típica. No, és que són coses totalment diferents i jo sé diferenciar-les molt.
Tanmateix, les novel·les, sobretot la tristesa del samurai, s'ha presentat com un thriller, com un polar a França.
Sí, a França el que passa és que aquí està catalogada més aviat com a narrativa i a Estats Units l'han catalogat de thriller psicològic, a Brasil em sembla que la catalogaran de novel·la històrica, i a França, que és on més èxit està tenint ara, l'han catalogat de polar, però jo estic molt content de que l'hagin catalogat de polar, perquè a França el concepte de la novel·la negra és molt semblant al que tinc jo, no és tan reductiu com aquí. És a dir, la novel·la negra jo penso que està trencant esquemes, no? Ja no és la típica novel·la propagandística de policies i tampoc és la típica novel·la canalla, no, per dir segons què, sinó que s'està convertint en una mena de lo que abans als anys, jo recordo per exemple un escriptor que es deia Paco Candel o el Juan Marce de la seva primera època quan feia Últimes tardes con Teresa, que és lo que és la novel·la social. Doncs el polar francès, la meva novel·la per exemple l'han agafat com a novel·la social, és a dir, que trenca una miqueta els esquemes de la típica novel·la policíaca. I és curiós perquè també els interessa molt la nostra història, no? El rerefons històric els hi ha enganxat molt i els hi agrada molt. I després una altra cosa que em fa molt, és molt curiosa, que a França per exemple la comparen amb la saga aquesta Millennium. Sí.
Un titular de les crítiques de la premsa francesa diu que és l'eslabón perdido, la baula perduda entre la ombra del vent de Carlos Ruiz Zafón i el Millennium de Stieg Larsson.
Sí, que és curiós, no?
A mi se'm van aixecar les dues.
A mi també. Sí, sí, no, a mí com a crítica em sembla fantàstica, no? Perquè me van a leer los de La sombra del viento i los de Millennium, pues fantàstic. Però sí, em va sorprendre, sobretot perquè el món que Stieg Larsson, per exemple, ens explica no té massa a veure amb el que jo explico, tampoc. És a dir, no és un tipus de novel·la semblant, potser sí per la crítica social, potser sí per
la presència del passat en el present.
Exacte, sí. No tant pels elements, sinó més pel context i tal, no? Però una cosa que m'ha sorprès molt a mi de tot això, de l'èxit que està tenint a fora i tal, és que jo pensava, hosti, no, quan em van dir es publicarà a França o a Itàlia o a Estats Units, vaig pensar, no els interessarà, perquè és una història nostra, que no acaba de... I no, és fantàstic, perquè la gent entén perfectament que la història, el marc històric és un context, i la gent s'enganxa a la trama, evidentment, perquè és una novel·la que penso que està molt ben traçada, però sobretot a les emocions, i és el que em resulta fantàstic, que la gent comença a parlar de l'herència de la culpa, no? O sigui, jo vaig anar fa dues setmanes a París i em ve un periodista i em diu, què en penses de l'herència de la culpa? Hòstia, se'm van caure els... a terra, no m'ho han preguntat mai això, i és veritat, dic, vamos a meter, no? I és el que em sorprèn molt, que les emocions no tenen ni fronteres ni idiomes, de que tothom entén perfectament el que és sentir.
Policia d'abans i d'ara, un gran canvi, no?
Jo, per exemple, la meva família, quan es va enterar que jo m'havia fet policia, es van regalar les vestidures. Jo vinc d'un barri de Nou Barris, que és Torre Baró. És un barri molt a la perifèric, i el tracte amb la policia, com pots imaginar, no era amable, o sigui, amb nosaltres i tal. Jo estic content de l'evolució que ha tingut la policia amb aquests 40 anys. Tant de bo el sistema judicial l'hagués tingut. Tant de bo. O el sistema polític, però bueno, això és un altre... O el sistema bancari, però bueno. Però a la policia sí que ha hagut una reforma molt profunda. El que jo sincerament t'ho dic, trobo, ja que parlem d'aquest tema de la policia, és que la gent, sobretot la gent més jove, i la gent gran també està començant a fer-ho, no valora aquest canvi, perquè no coneix, no té un referent. És a dir, tu quan dius, jo per exemple com a policia, a mi no m'agrada que la gent en tingui por. A mi el que m'agrada és que em tinguin respecte, i és cert que el respecte es guanya. Però quan aquest respecte es perd el principi d'autoritat, i l'autoritat és un concepte negatiu, pejoratiu avui en dia, i l'autoritat és jo trobo que és sinònim de responsabilitat. És a dir, tu tens una sèrie de drets i els has d'exercir, no? I a mi em sembla perfecte que quan un policia s'extralimita el denunciïn, em sembla perfecte i ha de ser així, però tens una sèrie d'obligacions com a ciutadà que no estàs disposat a assumir, i quan ve un policia et diu això és així, perquè ho diu la llei, perquè tu ho has de fer, llavors el policia és un fill de tal. Aquest és el perill de caure amb un fals concepte de llibertat, no? Que és un dels problemes que n'hi ha. És a dir, que nosaltres, com a policia, o jo parlo de mi mateix, com a policia, jo no vull tornar enrere, i per mi seria molt més fàcil, oi? La meva feina, no? Dic, bueno, és posa't aquí, salta, tal, fes, ja està. No, jo vull ser ciutadà lliure. Però clar, és que aquesta llibertat és molt difícil. O sigui, que una persona assumeixi que té uns drets i unes responsabilitats, és que els drets tiren molt, és que deixar-se anar és molt fàcil, i no ens podem deixar anar, no ens podem deixar anar perquè ens perdrem, no? Bueno, però és una opinió.
Hi havia un detall que no volia que se m'escapés, que és una curiositat. Darrerament han sortit dues novel·les on la Divisió Azul té, si no tot, bona part del protagonisme. I també una pel·lícula de Gerardo Herrero que acaben d'estrenar, que es diu Silencio en la nieve, amb Juan Diego Botto i el Carmelo Gómez.
Que és d'una novel·la de l'Ignacio del Valle. Sí, sí.
O sigui, ja són tres novel·les. Amb la de Lorenzo Silva, que es diu Niños Feroces, i on la Divisió Azul surt quan era un fet ocult o oblidat.
Sí, anecdòtic. Sí, sí.
Estem parlant de milers d'espanyols que van anar a lluitar els nazis contra els russos.
I no tots voluntaris, en contra del que es pensa. Sí, a mi una de les coses que més m'agrada d'escriure és investigar. i et dona la facilitat o et dona l'oportunitat de conèixer històries com per exemple aquesta de la Divisió Azul. Jo em sembla que hi ha són dos o tres capítols de la novel·la que surt el que és la Divisió Azul, era una altra cosa, però i per escriure aquests dos o tres capítols vaig haver de llegir també molt i m'ho vaig passar molt bé, o sigui, molt, molt bé. I per exemple és el que et permet el revisionisme històric, no? És a dir, una de les coses molt bones que té la ficció ben escrita, quan dic ben escrita és ben documentada, és que et permet despertar inquietuds, no? És el que deia abans, és a dir, una novel·la no pot tenir aspiracions de ser un llibre històric perquè no té aquest rigor, però sí que pot tenir l'interès de despertar aquesta curiositat que et faci anar a la biblioteca, que et faci anar a la llibreria. La Divisió Azul, què és això? Pues a mi em va passar, per l'argument m'interessava que passés algú allà, no coneixia gaire el tema i ho vaig a investigar i vaig descobrir coses molt curioses, molt curioses, com per exemple que existeix la idea de que la Divisió Azul eren els falangistes. Bueno, perquè no ho sabeu, hi havia una cosa que es deia los camisa viejas, los viejos falanquistas, que eren de l'època de Primo de Rivera, els primers, i los nuevos falangistas, que eren la gent que després es va afegir al moviment. Doncs hi havia la idea de que aquesta gent eren molt fanàtics i que es van apuntar voluntàriament per anar a lluitar contra els russos amb la Wehrmacht, amb l'exèrcit alemany. Doncs això bàsicament és mentida. Sí, bàsicament és mentida. La Divisió Azul és un drama, és un drama. És a dir, quan Franco va guanyar la guerra, el moviment, diguéssim, de tropes franquistes era molt heterogeni políticament. Hi havia carlistes, hi havia monàrquics, hi havia falangistes, hi havia militars, i Franco va inventar una cosa molt curiosa que es va dir el movimiento, ¿no? El movimiento es lo que se mueve. Pues no, el movimiento es lo que no se mueve. És a dir, aquí el que manda soy yo i tots, o sigui, us aplegareu entorn a una sèrie de lleis que jo dictaré. Què va passar? Els carlistes van protestar, els monàrquics van protestar, però qui més va protestar van ser els falangistes. Per què? Perquè els falangistes veien que estaven perdent poder a favor dels militars. I Franco què va fer? Es va inventar una cosa molt xula, que es diu la Divisió Azul. I tots els que protestaven, no?, els van agafar i els van dir: vosaltres us anireu a Rússia a lluitar. Per què? Perquè era una manera de treure'ls els de sobre. I van morir molts, moltíssims. Què és el que li passa al personatge de la novel·la? Jo faig la metàfora de que és el pare qui se'l vol treure de sobre i que fa l'envia al front rus, no?, amb l'esperança de que no torni. Va haver-hi moltes tragèdies, moltes, amb la Divisió Azul. Hi ha moltes parts del franquisme, de la guerra civil i de la transició que no estan estudiades. I la novel·la, la ficció en general, és una manera molt interessant de fer que algú s'interessi per aquestes parts fosques de la història. Per això no m'estranya que Lorenzo Silva, l'Ignacio del Valle, aquesta gent s'interessi en aquest tema, perquè és un tema que dona molt de joc.
Passaràs molt bé amb Niños Feroz.
Sí, lo voy a leer, lo voy a leer.
És evident, els que escoltin el programa a la ràdio no ho veuran, però és evident que a Víctor de l'Àrbol li interessa molt el lector. No us heu donat compte de com la taula es va apropant?
Sí.
Ja estàvem un metre d'aquí, eh? I ets tu, eh?
Soy jo, sí.
Llavors, en una entrevista t'he llegit que escriure és una cosa solitària, íntima, però que sin el lector no hi ha escriptor.
No té sentit. Sí, és cert. Hay gente que escribe para ganar dinero. Bueno, todos escribimos para ganar dinero, supongo. Pero quiero decir, hay gente que ella escribe pensando en ganar dinero. Hay gente que escribe pensando, como decía Gabriel García Márquez, en que le quieran más. O como Pablo Neruda, que decía que él escribía poesía para enamorar a las mujeres. Y hay gente que escribimos por necesidad. Entonces, cuando tú escribes para necesidad, es porque tienes algo dentro de tú que has de treure. Y això només es pot fer des de la reflexió i des de la intimitat. O sigui, jo quan em poso a escriure m'oblido del món, no és que surto de la meva realitat i em poso en una altra realitat. Però després, si no penses en que allò ho llegeix algú, escriure es convertiria en un acte d'onanisme, no? En una autoglosa de uno mismo y tal. i no té sentit. Jo ho he dit abans al principi i estic convençut de que la cultura en general, l'art en general i la literatura en particular tenen la capacitat de canviar els paradigmes de la realitat. O sigui, poden obrir vies noves a que la gent pensi, a que la gent s'ho passi bé, però a la vegada que s'ho està passant bé tingui una altra, no sé, és com provocar una cadena, no? Això que deia de llegeixes una novel·la i després vas amb un altre tipus de llibre i coneixes un altre tipus de gent. Doncs el lector és fonamental, que el lector empatitzi amb tu, no que li agradi la novel·la, no, o hacer la pelota, que és lo que, no, hostia, sí, el lector és muy bueno cuando estoy haciendo la promoción del libro y luego me olvido. Jo això no ho faig. A mi ara, per exemple, jo me'n vaig a Getafe, m'han invitat a un col·legi d'Escolapis, a un club de lectura, que són 10 persones, i em van enviar una sèrie de preguntes per mail, perquè ja eren conscients de que, home, jo visc aquí, jo treballo, jo tinc un tal, i que no podria anar, diu. Però, clar, jo vaig mirar les preguntes i vaig dir, hòstia, això és molt complicat d'explicar amb un text. Bueno, doncs jo els vaig tocar dir, ei, doncs, que jo vinc, no us preocupeu que jo vindré a parlar amb vosaltres. I van dir, hòstia, aquest tio més majo. Jo, no és que sigui aquest tio més majo, és que a mi m'interessa. A mi m'interessa saber què pensa un lector de la meva novel·la. Si li ha agradat, si no li ha agradat, per què no li ha agradat, què ha sentit. Perquè aquesta interrelació és el que fa divertit escriure i és el que fa enriquidor escriure. No? No sé, jo crec que el temps dels escriptors del segle XIX, de quan la literatura, la lectura era una cosa molt minoritària, bueno, més minoritària que ara, i estava l'escriptor estava en un pedestal i el lector era aquell, això s'ha acabat, sí, això s'ha acabat. El lector ara té un poder que és agafar un bloc i dir, aquest llibre m'ha agradat per això, o no m'ha agradat per això, i això genera opinió. O sigui, aquell món tancat de l'escriptor elitista s'ha acabat, o sigui, això no, i no tornarà mai més. I al cap i a la fi jo penso que un escriptor no és una veu en el desert que els altres han de seguir, no? No, crec que és un micròfon que expressa una opinió i que genera un debat. Jo, per exemple, al meu blog jo escric algú i després deixo que la gent se surti de mare, i al final el que jo he proposat acaba sent anecdòtic perquè la gent acaba parlant d'unes altres coses. Pues això és escriure per mi, i interrelacionar-se amb el lector. Què cal per escriure? Això ho explicarem amb un taller, però com pot ser que els escriptors tingueu tanta imaginació? Jo parteixo de la base de que tots tenim la mateixa imaginació, tots. El que passa és que trobem maneres de diguéssim, de donar-li carn i ossos a aquesta imaginació. Hi ha persones que es deixen morir la imaginació, que és quan ens fem grans, no? Quan diu, estàs fes gran, és que ja no tens imaginació. Quan escolto música que em colpeix, que... L'altre dia parlant amb l'Eduard Ponset, ell explicava una cosa, i és veritat, diu que no hi ha res que arribi més al fons de l'ànima de l'ésser humà que la música. Ni un bon llibre, ni una bona pintura, ni un... Diu que per la nostra estructura genètica, ell ho explicava així, la música ens colpeix d'una manera que no aconsegueix cap al art, no? I a mi em passa això. A vegades sento un nocturno de Chopin o alguna cosa d'aquest i penso, és increïble. Dic, és increïble com aquest tio pot, ja no tocar-lo, sinó haver-lo concebido, no? Ese pensamiento matemático, esa harmonia. I a vegades, t'ho prometo, jo sé que això és una arrogància per part meva, però penso, jo vull escriure així. O sigui, aquesta percepció de lo que és la totalitat de l'art, jo la vull algun dia aconseguir amb un llibre. Llavors consideraré que sóc un bon escriptor el dia que ho aconsegueixi.
Llavors la tristesa del samurai, que és Wagner?
No, perquè Wagner és massa grandiloquent. No, espera, deixa'm pensar.
Mahler.
A mi m'agrada Chopin, eh? No, però dic per la melanconia, sí, però Wagner és massa... Bueno, a mi estaria un poquito entre AC/DC i Radio Futura, no sé.
I una banda De música de poble.
De poble, també, sí, sí.
Jo tinc una darrera pregunta. Per què hi ha una novel·la de la, que parla de la postguerra i la dictadura està tenint més ressò i més èxit, tot i que ara ja s'està aixecant aquí, a França, a Brasil, Holanda, Polònia, Anglaterra i als Estats Units?
Hòstia, això és el quid de la qüestió. Jo crec que no hi ha una resposta unitària, però em sap greu dir-ho, però penso que es llegeix més fora d'aquí i es llegeix millor. És la meva opinió. Jo sé que... Jo això ho percebo en la manera d'afrontar el llibre. Jo crec que a França, per exemple, que és d'on vinc ara i que és on més s'ha disparat i tal, els agrada molt el tipus d'història, que és com està muntada, que és un flashback, no? Que va de mai enrere, que hi ha molts personatges, que és una novel·la molt coral i està muntada com una mena de...
Trencaclosca.
Sí, de puzzle, i això amb ells els agrada. I després és gent que sent molta inquietud per la nostra història i és sorprenent, però jo crec que ells tenen una miqueta també de mala consciència amb tot el tema ells te diuen exiliats, no? Llavors quan jo parlava, per exemple, dels camps de presoners de concentració del Midi, de l'Occitània i de la costa, ells no en diuen campos de prisioneros, es diuen campos d'acogida. És un concepte diferent, no? I crec que tenen una miqueta de mala consciència amb el tema aquest, i llavors els interessa molt tot el tema aquest del franquisme. A Estats Units crec que el que els agrada és el tema de que és molt cinematogràfic, que és molt visual, que és molt... Cada país és diferent, no? No sabria dir-te. I després les editorials, clar. El fet de que sigui una editorial gran, pues això fa que tingui més publicitat. Aquí has d'anar més poc a poc perquè l'editorial és jove i has de funcionar més amb el boca a orella, i ara ja està començant també a funcionar perquè ve del que ve de fora. Bueno, tot arribarà, paciència.
Però és evident que si una editorial li troba interès és perquè veu que té un mercat.
Sí, home, clar, aquí...
Aquí
lo de l'arte i tal és quan ho estàs explicant, però les altres és un negoci per ells, o sigui, això està claríssim. Sí, sí.
Doncs molt bé.
Moltes gràcies. M'ho he passat molt bé, espero que vosaltres també, i, bueno, pues... Si l'habéis leído, espero que os haya gustado, y si no, espero que la leáis. ¿De acuerdo?
Venga.
Gracias.
Fins aquí el primer tas de lletres amb Víctor de l'Àrbol. Us el podeu descarregar del web sansaloni.cat/ràdio.